Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 del matí d'aquest segon dia del mes de març del 2026, que comença amb el cel serè i amb temperatures més aviat baixes. 4 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, 2 graus positius ara mateix a Ripoll. Atenció, perquè aquesta setmana arriben canvis meteorològics. Es forma una depressió al golf de Cadis i, depenent de com evolucioni, podríem tenir una tongada de pluja important a Catalunya. A més, aquest dilluns a la nit s'aniria configurant una bossa freda, una gota freda o una dana a l'estret de Gibraltar. Podríem estar davant d'una possible llevantada entre dimarts i dissabte i esdevenir un episodi de pluges abundants o torrencials. Es prepara, de fet, una nova borrasca d'alta intensitat, que en aquest cas es dirà Regina. Però això ens arribaria cap al tram final de la setmana. De moment esperem núvols abundants, algunes clarianes i precipitacions anecdòtiques. L'ambient del segon dia de la primavera meteorològica estarà molt condicionat pels núvols baixos. Seran molt abundants a l'inici del dia al llarg del litoral i també al prelitoral. També apareixeran repartits al llarg de la depressió central i des d'Osona fins a la Costa Brava. En canvi, farà més sol cap al Pirineu i en punts del prelitoral nord. Amb el pas de les hores, alguns d'aquests bancs de núvols es trencaran, sobretot en punts del litoral, però no pas a tot arreu. El cel es mantindrà més tapat al terç sud de Catalunya. En paral·lel, començaran a arribar núvols alts i mitjans que avançaran de sud cap a nord. Tot plegat dibuixarà un cel canviant, però força ennuvolat en alguns casos. És possible que es registrin alguns plogims transitoris més probables, sobretot cap a la zona de la Costa Brava.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les infraestructures viàries continuen estant a l'ordre del dia. La plataforma de defensa de Rodalies perquè no ens fotin el tren reclama la recuperació del servei. Els problemes amb la línia, sobretot a l'altura del Ripollès, fan alçar la veu als usuaris i també als col·lectius.
És només que cal la inversió necessària i la inversió de neurones necessària. O sigui, cada euro ha d'anar acompanyada de la seva neurona, que realment les inversions siguin intel·ligents, ben planificades.
Impossible ser més clar, el president de l'associació, Marc Generes, assegura que cal fer inversió econòmica amb seny i amb personal qualificat. D'altra banda, l'Ajuntament de Santa Pau denuncia actituds incíviques a les àrees de contenidors. Des de l'Ajuntament esperen que legalment se'ls permeti posar càmeres de videovigilància i asseguren que seria una bona mesura per enxampar a qui no ho fa bé i també per fer complir l'ordenança municipal. Cris Capó, alcaldessa.
Sant greu, perquè la majoria de gent sí que ho fa bé. Però tens alguns incívics que en alguns moments determinats fan un mal ús d'aquestes àrees de contenidors, te deixen les deixalles a fora, això fa que pues, la fauna, ja no salvatge, sinó els gats o els animals, pues, baixin i ho destrossin i tinguis les àrees brutíssimes, que això és un doble esforç, no?, per la brigada, pel SIGMA, mantenir-ho net.
A la crònica judicial, l'Audiència de Girona ha arxivat el cas contra la treballadora investigada pel brot de Covid en una residència de Sant Joan les Fonts, en el qual van morir 7 persones. La família d'un dels usuaris va interposar una demanda, però el jutjat d'Olot en va decretar el sobreseïment. Ara el tribunal ha confirmat aquesta resolució i el cas ha quedat ja arxivat de forma definitiva després de 5 anys d'instrucció. A la crònica política avui, un nom propi, Chantal Pérez, ens renuncia a la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2027.
Però ara sí que ja feia un parell de mesos ben bons que la decisió estava presa, però evidentment s'havia d'escollir el moment per comunicar-ho, el moment també una mica idoni, no?, tant a nivell informatiu com del que passa a la comarca, com el que passa al ple, una mica tot, no?, i tenir també una mica embastit el projecte del futur.
Ja ho sentim, la decisió està presa fins a les eleccions, ha assegurat però que continuarà treballant per la vila i per la seva ciutadania. La ruta del Carrilet es consolida com una de les vies verdes més utilitzades a la demarcació de Girona el 2025. Ha tingut més de 170.000 usos al llarg de tot l'any passat, segons dades del Consorci de les Vies Verdes.
La ruta del Carrilet és una de les més utilitzades. De fet, és la ruta històrica on va néixer tot el projecte del Consorci de les Vies Verdes.
És el president de l'entitat, Quim Roca, que ha explicat que es tracta d'un balanç molt positiu i que demostra el compromís de les institucions a l'hora d'invertir en aquest tipus d'espais. Producte del Ripollès ja té 55 associats i 16 productes registrats. La marca, impulsada per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, arriba al 10è aniversari de la seva reestructuració i ho fa amb l'aplicació d'alguns canvis per premiar l'aposta dels establiments pel producte comarcal.
Tenim un reglament, tenim un de genèric i un de específic per cada producte, on s'han de seguir uns requisits. En el cas, per exemple, de productes d'origen animal, demanem que aquest bestiar sigui nascut, criat, engreixat i sacrificat aquí a la comarca.
És la Mercè Mauri, tècnica agroalimentària de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. A Olot, els comerciants donen la benvinguda a la primavera i tanquen la temporada d'hivern amb la botiga al carrer.
Doncs cada cop surten més botiguers associats i no associats. O sigui que és una proposta de ciutat, és una proposta doncs, de comerç i penso que podem anar doncs, cada any doncs, dient que és un èxit també de participació.
I és que mig centenar d'estats establiments han tret els seus productes a preus molt rebaixats, sentíem precisament a un dels membres de l'ACO, Jordi Rovira. Trobada entre docents i experts per promoure l'aprenentatge del català a través del joc. L'Hospici ha acollit una jornada que ha servit perquè docents de primària, secundària o de centres d'acollida poguessin aprendre noves formes d'ensenyar la llengua. Es tracta d'una nova iniciativa impulsada des de la Regidoria de la Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot. Antoni Viader és membre de la cooperativa La Juganera.
De fet, hi ha uns estudis de la Universitat de Lleida que han demostrat que l'aprenentatge basat en jocs ajuda a millorar els resultats acadèmics. Nosaltres busquem el joc per fer motivador l'aprenentatge, però hi ha algunes tesis molt interessants que venen a dir l'inversa, que és justament perquè aprenem que ens agrada jugar. És a dir, és el fet d'aprendre el que fa que tinguem ganes de jugar.
Sant Esteve d'en Bas acollirà la 7a Fira Gegantera de les Comarques Gironines. Tindrà lloc el 21 de març i coincideix amb els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Tota una jornada plena d'activitats amb la participació de la Faràndula de la Vall i de Grallers.
Com a Ajuntament crec que hem de dir que nosaltres recolzem i creiem molt, no?, en una fira com la que es planteja, a part de que tot el que és tema cultura popular, tradicional i història del poble ens és molt important doncs, de continuar promocionant-la.
És la Magda Roca, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, i avui sentirem en Samu, que presenta el seu primer treball discogràfic.
I realment no m'havia plantejat que pogués existir doncs, música en aquests ambients molt més electrònics en català. I sí que és veritat que va ser cap a 2023, amb la sortida de nous grups com els Tiets, com Figaflaues, que sí que és veritat que molta de la seva música és urbana, però incorporen moltes coses de música electrònica.
És en Samu, és el nom artístic d'un jove barceloní amb arrels ripolleses que amb només 18 anys ha editat el seu primer senzill titulat Laberint Infinit, que ja trobareu a les principals plataformes digitals. I ara anem als esports. La Unió Esportiva Olot espanta el perill amb una golejada contra l'Andratx per 3-0.
Hem tingut la sort que se'ns ha posat de cara de seguida contra aquests rivals que a vegades et venen a tancar darrere, doncs si et poses per davant de seguida tot pot semblar més fàcil, no? I bé, m'ha agradat molt més la segona part que la primera. La primera ens hem acabat encomanant del joc lent, moltes imprecisions i la segona part estic molt satisfet.
Són paraules del tècnic Roger Vidal. L'hoquei Olot també allarga el moment dolç i guanya la pista del Vilafranca per 2-5.
Crec que brutal, perquè veníem amb baixes importants, veníem amb tres jugadors diferents de l'últim desplaçament al Covendas.
Els olotins sumen la cinquena victòria consecutiva i ja són a 6 punts del play-off d'ascens, en un duel marcat per la gran defensa dels de Miquel Ràfols. Els garrotxins van ser capaços d'aixecar-se dues vegades. I l'Associació Esportiva Futbol Sala Can de Bànol no pot amb el Montsant en la final de la Lliga Nacional Femenina. Les candabanolenques no van fer un bon partit i van acabar amb una derrota per 1-6. Les jugadores una mica decebudes. Així ho explicava la Judit Curós.
Per molt que l'estudis, és un equip complicat de parar, però bueno, estem satisfetes i estem contentes del que hem pogut donar nosaltres. Sí que és veritat, ja que quan portes 4 gols baixes una mica més els braços, no hi poses tanta intensitat. Hi ha hagut un moment que, ostres, que anàvem 2-1 i teníem la victòria allà, però bueno, també és veritat que ha sigut un partit molt aturat, és a dir, hi ha hagut moltes faltes, l'àrbit no ha deixat jugar i això en certa manera també ens perjudica, no?, perquè ens treu bastant del partit.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Perquè no ens fotin el tren, reclama la recuperació immediat del servei. Els problemes amb la línia, sobretot a l'altura del Ripollès, fan alçar la veu als usuaris i als col·lectius. El president de l'associació, Marc Generes, assegura que cal fer una inversió econòmica important i amb seny i amb personal qualificat. Diu que és l'única solució per resoldre la situació que qualifica de desconcertant que no ha parat de créixer. Ens ho explica la Paula Sayagó.
Els problemes i incidències de Rodalies no són novetat per a aquells que fan servir el tren com a mitjà de transport diàriament. La inestabilitat del servei forma part de les converses quotidianes a les estacions, on es produeixen retards i alternen les rutines. Des de plataformes com Perquè no ens fotin el tren, reclamen la recuperació del servei i així retornar a la normalitat. Escoltem el president de Perquè no ens fotin el tren, Marc Generes.
Malgrat les bones voluntats de la Generalitat de fer coordinar Adif, Renfe, Ministeri, seguim amb aquestes disfuncions i, per tant, encara amb incertesa de quan es reprèn el tren, que ho hem insistit molt, molt prioritari poder reprendre el servei de tren, almenys en un tram, per poder anar recuperant una mica de normalitat. Estem a expenses de la improvisació.
Analitzant tots els gestors del servei, la plataforma demana que es faci un canvi radical.
El Ministeri absolutament allunyat del territori, que ni coneix ni vol conèixer, i més aviat sembla que actua en contra de les necessitats d'usuaris i territori, Adif, per la seva banda, i que inclús desatén la seva obligació, i això ha quedat manifest, i Renfe per una altra banda. I llavors la Generalitat amb un rol de titular que realment no té força i tot plegat és l'auca perfecta pel desgovern. I per això, ostres, exigim tant que hi hagi un canvi radical amb la governança de Rodalies.
La inversió econòmica, però també de personal qualificat, aquests dos aspectes són claus perquè es pugui produir una millora.
És només que cal la inversió necessària i la inversió de neurones necessària. O sigui, cada euro ha d'anar acompanyada de la seva neurona, que realment les inversions siguin intel·ligents, ben planificades.
En aquesta situació, que la plataforma defineix com a desconcertant, es reclama una gestió de proximitat del servei, entenent que només treballant des de primera línia es pot assolir la garantia d'èxit de Rodalies i, en concret, de l'R3.
L'Ajuntament de Santa Pau també denuncia actituds incíviques a les àrees de contenidors. Des de l'Ajuntament esperen que legalment se'ls permeti posar càmeres de videovigilància. Asseguren que seria una bona mesura per enxampar els qui no ho fan bé i també per fer complir amb l'ordenança municipal. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Santa Pau lamenta actituds incíviques a algunes àrees de contenidors. En els darrers temps han notat un mal ús en algunes àrees, com la del centre cívic. Cris Capó és l'alcaldessa.
Sap greu perquè la majoria de gent sí que ho fa bé. Però tens alguns incívics que en alguns moments determinats fan un mal ús d'aquestes àrees de contenidors, te deixen les deixalles a fora, això fa que pues, la fauna, ja no salvatge, sinó els gats, els animals, pues, baixin i ho destrossin i tinguis les àrees brutíssimes, que això és un doble esforç, no?, per la brigada, pel SIGMA, mantenir-ho net.
A Santa Pau són partidaris de col·locar càmeres de videovigilància, igual que volen altres ajuntaments. Ara estan a l'espera que aquesta proposta pugui tirar endavant. L'alcaldessa diu que mesures d'aquest tipus podrien ajudar a fer complir les normes.
Hi ha sancions en aquests casos i poder-les aplicar, però clar, ens trobem que moltes vegades no es detecta les persones que les han fetes.
I també fa una crida als veïns que no ho fan bé de fer un bon ús de les àrees de contenidors i també a reciclar més.
La gent ha d'entendre que les deixalles és una taxa que té determinada pel cost de lo que és el servei. I aquí el que hem d'entendre tots és que com més tonelades es portin a l'abocador, més puja
la taxa
pels usuaris. I, per tant, jo vull fer una crida que la gent, encara que estigui cansada, que és molt important reciclar, que és important fer-ho bé, que intentem pues, reduir la resta de les nostres cases i així és una manera tant d'ajudar el medi ambient com de millorar la situació econòmica de que no s'hagin de fer aquestes puges.
Des de l'Ajuntament asseguren haver-se trobat amb roba, material d'obra i fins i tot sacs de ciment. Aquesta és una problemàtica present a molts pobles de la comarca i en els darrers temps s'ha convertit en una queixa recurrent per part dels alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa.
L'Audiència de Girona ha arxivat el cas contra la treballadora investigada pel brot de Covid en una residència de Sant Joan les Fonts, en el qual van morir 7 persones. El brot a la residència de Sant Joan es va detectar a principis de l'agost del 2021 arran d'un cribatge que es va fer entre els professionals. El Departament de Drets Socials va detallar aleshores que havia provocat 7 defuncions i que hi havia 15 residents i 6 treballadors contagiats. El centre gestionat per la cooperativa Suara va anunciar l'obertura d'una investigació interna per determinar les causes que van provocar el contagi. En paral·lel, la família d'una de les residents finades va decidir emprendre accions judicials contra una de les treballadores perquè consideraven que era responsable dels fets, ja que li hauria explicat a una companya que, malgrat estar contagiada, es prendria una pastilla i aniria a treballar. El jutjat d'instrucció número 1 d'Olot va investigar el brot, però després d'obrir diligències i citar diversos testimonis, va dictar el sobreseïment provisional del cas. Aleshores, la família va interposar un recurs a l'Audiència de Girona, però el tribunal ha ratificat la decisió del jutjat olotí i s'ha acollit a l'argumentació que va exposar. En l'escrit, els magistrats han conclòs que un cop examinades les actuacions no hi ha prou elements indiciaris per acordar la continuació del procediment. Entre altres raons, indiquen que els Mossos d'Esquadra, en el seu atestat, afirmen que no hi ha elements suficients que sostinguin la responsabilitat penal de la treballadora investigada. L'atestat assenyala que existeix un dubte raonable, ja que no es pot acreditar que la investigada fos l'única persona contagiada o amb símptomes que tingués contacte amb la resident que va morir. A més, l'empleada va exposar que feia més d'un mes i mig que tenia tos i, per tant, podia pensar que la patia per altres motius aliens a la Covid. El tribunal també subratlla que durant els dies dels fets el centre li va fer una PCR a la investigada i va donar negativa. L'advocada de l'empleada ha ressaltat que l'empresa va acomiadar-la quan van passar aquests fets, però que després el jutjat social de Girona el va declarar improcedent. Per tot plegat, el cas ha quedat arxivat per decisió de l'Audiència de Girona. I a la pàgina política avui un nom propi. Chantal Pérez renuncia a la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2027. La ripollesa va entrar al consistori l'any 2019 i l'any 2022 va oficialitzar-se com a cap de llista per la capital. Després de mesos amb la decisió presa, Pérez ha confirmat que no tornarà a ser alcaldable fins a les eleccions, ha assegurat, però, que continuarà treballant per la vila i per la seva ciutadania. Hi ha parlat en Martí Palau.
Chantal Pérez no repetirà com a candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals previstes per al maig del 2027. La regidora ha anunciat la seva renúncia en una carta oberta, on assegura que la decisió no ha estat fàcil, però considera necessari que la llista l'ha de liderar una nova cara per tal de reiniciar sinergies. En declaracions, Pérez ha explicat que la decisió estava presa des de fa un parell de mesos.
Però ara sí que ja feia un parell de mesos ben bons que la decisió estava presa, però evidentment s'havia d'escollir el moment per comunicar-ho, el moment també una mica idoni, no?, tant a nivell informatiu com del que passa a la comarca, com el que passa al ple, una mica tot, no?, i tenir també una mica embastit el projecte del futur.
Pérez divideix en dues parts el seu pas per l'Ajuntament, on va entrar el 2019. Per la republicana, l'últim mandat ha sigut intens i mogut.
Ha estat un màster en aquest darrer mandat, que és el moment que hi va haver-hi pre-no moció de censura de l'any passat amb els pressupostos. En aquell moment tot era una mica més, doncs, esperant si hi havia aquesta moció o no. En el moment que ja es descarta definitivament, nosaltres el que hem intentat és fer sempre aquesta política més, bueno, doncs, propositiva, i no tant, doncs, de cares pensant en un canvi de govern, sinó per mostrar el nostre model de poble, i com que el model de poble va més enllà de persones, òbviament seguirà igual.
Fins a les eleccions, la ripollesa continuarà treballant per tal que Ripoll i la seva ciutadania siguin el centre d'una política més humana i justa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La ruta del Carrilet es consolida com una de les vies verdes més utilitzades a la demarcació de Girona el 2025. Ha tingut més de 170.000 usos al llarg de l'any passat, segons dades del Consorci de les Vies Verdes. Roger Isern.
Les vies verdes arreu de la demarcació de Girona són un reclam per turistes, però també per públic local. Al llarg d'aquest darrer 2025 s'ha registrat un total de més d'1.218.000 usos, el 60% dels quals han estat a peu i el 40% restant en bicicleta. És un fet que, segons dades del Consorci de Vies Verdes, indica que hi ha més presència de desplaçaments a peu, especialment vinculats amb usos quotidians de proximitat i de rutes amb una forta integració urbana. Segons el president del mateix Consorci, Quim Roca, el balanç del 2025 és totalment positiu.
Cada any tanquem les xifres de persones que es mouen per les diferents ecovies de la xarxa del Consorci de les Vies Verdes arreu de les comarques gironines, i el balanç és molt positiu, amb aquest increment de pràcticament un 13% d'usos respecte a l'any anterior. Per tant, estem molt contents i satisfets, no?, de l'ús que hi ha per part de la població local, però també de moltes persones, doncs, que ens visiten i que les utilitzen al llarg de l'any.
Pel que fa a la ruta del Carrilet Nord 1, que és la que engloba els punts de la Garrotxa, es tracta d'una de les rutes preferides pels usuaris. Ha tingut més de 170.000 usos, segons han pogut recollir els comptadors encarregats de recopilar aquestes dades. Roca remarca la importància que té aquesta ruta i l'aposta que hi fan les institucions.
La ruta del Carrilet és una de les més utilitzades. De fet, és la ruta històrica on va néixer tot el projecte del Consorci de les Vies Verdes, i, evidentment, tota la part de la comarca de la Garrotxa és molt, molt utilitzada, i per tant, doncs, ens anima a seguir en aquesta línia, i també el reconeixement a la inversió que es fa per part dels ajuntaments, aquesta aposta per seguir ampliant quilòmetres, a la Garrotxa també, també la Diputació i tothom qui col·labora per fer-ho possible, perquè tots aquests usos cada any, doncs, vagin augmentant.
El perfil d'usuaris de les vies verdes sol ser variat, tenint present que el gran pes de protagonisme el tenen les famílies i esportistes.
Amb l'estudi socioeconòmic i de salut que vam presentar fa uns mesos, sí que hi ha, doncs, una tipologia de totes les edats, podríem dir. Depèn les èpoques, podem trobar un públic més familiar, depèn els moments, doncs, un públic més sènior, més d'esportistes.
Un dels aspectes destacats a les vies verdes de la demarcació de Girona al llarg del 2025 és l'ús a peu per part dels usuaris. Hi ha hagut un increment els caps de setmana i els vianants es concentren en gran part als trams propers a nuclis urbans, com el cas d'Olot.
És un quart i mig. De nou, entrem a l'última setmana per respondre a l'enquesta del Pla d'Igualtat que impulsa l'Ajuntament d'Olot. Saludem a aquesta hora la regidora d'Igualtat del Consistori Olotí, Susana Pagès. Què tal, Susana? Benvinguda. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser a l'estudi del 5 Minuts Més. Com està anant aquesta campanya? Perquè entrem ja a la recta final.
Bé, està anant bé. Aquesta campanya ja li queda això, una setmaneta, i ja ho tenim. I estan anant bé, ja estan havent-hi moltes respostes, però en necessitem més i en volem més, així que aprofito també per animar la gent a que acabi de contestar. Tota aquella gent que em trobo i em diu, ja ho faré, doncs tenen una setmana.
Explica'ns una mica, Susana, aquesta enquesta del Pla d'Igualtat, què pretén? Una mica, quin és el principal objectiu?
Sí, nosaltres amb el Pla d'Igualtat el que anem a fer és un document on te reculli les desigualtats que et podem trobar en temes de gènere en el nostre municipi, i llavors proposar unes accions concretes per tal d'erradicar-les, no? Llavors, com detectem quines són aquestes desigualtats? Doncs hem decidit fer-ho a partir d'una enquesta que és oberta a tota la població per tal de recollir diferents sensibilitats, recollir diferents perfils de gent i que llavors puguin contestar i puguem veure quines són les seves experiències. Paral·lelament a això, també farem algun grup de treball més reduït i també farem entrevistes a persones concretes que tenen responsabilitats en matèria d'igualtat. Però la manera més àmplia d'arribar a més gent ho vam pensar que era a partir d'una enquesta.
Quin tipus de preguntes es formulen a l'enquesta?
Clar, les primeres hi ha unes preguntes que són de perfil, que jo en dic, el que la fan és, com a qualsevol enquesta, quants anys tens, a quin barri vius, quin és el nivell de renta de la unitat familiar, o sigui, necessitem saber qui és la persona, això en qualsevol enquesta, per saber qui és que està contestant. I llavors després són preguntes en matèria d'igualtat, com has viscut mai aquesta situació, t'ha passat alguna vegada això, t'ho has de posar poc molt sovint, has sentit que per culpa de, o per, a diferència de, i diferents casuístiques, tant podem trobar en temes d'habitatge, temes de fet laborals, de molts tipus, hi ha molts fronts. És una mica això.
Aquest és un tema que ens afecta a tots, homes i dones, però a vegades ens costa participar-hi, dir la nostra, no, Susana?
Sí, a vegades la participa... O sigui, a vegades crec que reclamem molt participar, i llavors quan se'ns dona l'oportunitat a vegades ens costa una mica. Aquesta enquesta són 10 minuts, hi ha gent que m'ha dit, és que és llarga, a veure, la lluita de... a favor de la igualtat també és llarga, i 10 minuts al final davant del telèfon mòbil, que sigui... qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, perquè... ens els hi passem tots plegats de ben segur al llarg del dia. Llavors, aquests 10 minuts ens anirien superbé que la gent els pogués dedicar per tenir això, aquesta visió més àmplia, perquè llavors nosaltres diem, això no afecta només a dones, sinó afecta a tothom, homes, dones. Vull dir, necessitem que tothom ens contesti per tenir perfils molt diversos i veure com m'afecta i poder fer un pla aterrat a la realitat d'Olot.
Què n'espereu d'aquesta enquesta, del resultat d'aquesta enquesta? Què creieu que sortirà?
Podem imaginar algunes tendències de cap a on van, però a vegades sí que és veritat que esperem saber a veure si és real, com aquesta primera preconcepció que tens de tirarà cap aquí o tirarà cap allà, perquè, per exemple, si hi ha algunes preguntes respecte a la seguretat, no? Que en el primer cas et demanen si tu perceps que hi ha sensació de seguretat i llavors et diu quines coses has canviat per aquesta percepció de seguretat. Llavors aquí, ajuntant les dues, podem veure si és una percepció o realment hi ha una acció, què s'hi ha de fer darrere d'això. Estic posant un exemple, però n'hi ha en aquest sentit.
També aborda les qüestions domèstiques o no?
Les qüestions domèstiques sí, però molt breument. De fet, hi ha gent que em diu, això és com el de mitges que es va fer des de l'àrea de cultura. No és ben bé, allò era com una cosa més, amb una vessant més de joc i de conscienciació, i això al final no, són unes dades que necessitem per plantejar unes accions, perquè al final això són unes accions que veuran executades a finals del 2026.
Per tant, a partir d'aquí n'ha de sortir un decàleg, diguem-ne, de bones conductes, podríem dir-ho així.
Sí, ens ha de sortir una mica, què hi ha a la diagnosi de la situació. Llavors després hi proposarem unes accions concretes i el que farem és executar-les.
Susana Pagès, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olot, gràcies. Respondrem l'enquesta.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Aquest diumenge 8 de març, viatge segles enrere. Arriba Besalú Obert. Una oportunitat única per descobrir el patrimoni mil·lenari de Besalú a través de visites guiades que et revelaran la seva història fascinant. Recorre el call jueu amb el mercat d'artesans, deixa que els més petits aprenguin jugant al taller infantil i entra a l'església de Sant Vicenç en una visita guiada plena d'art i memòria. Pedra, llegat i emoció. Més informació a l'oficina de turisme i a les xarxes socials de Besalú. Per reserves de les visites guiades podeu trucar al 972-59-12-40. Aquest diumenge 8 de març viu la història de primera mà.
A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 01 22 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Sorry Baby i Scream 7.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tanridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Sents aquest silenci?
és el robot Automower de Husqvarna, que m'han instal·lat a Secret Jardí. Amb Automower tindràs el jardí perfecte tot l'any. I per als més tradicionals, venda i reparació de tot tipus de maquinària de jardí i complements. Talla gespes, bufadors, desbrossadores... T'esperem a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Taller Secret, centre oficial Husqvarna. A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia i bona hora, són 8:45, ens posem al dia. La plataforma de defensa de Rodalies perquè no ens fotin el tren reclama la recuperació del servei. Els problemes amb la línia, sobretot a l'altura del Ripollès, fan alçar la veu als usuaris i als col·lectius. El president de l'associació, Marc Generes, assegura que cal fer inversió econòmica amb seny i amb personal qualificat.
És només que cal la inversió necessària i la inversió de neurones necessària. O sigui, cada euro ha d'anar acompanyat de la seva neurona. Que realment les inversions siguin intel·ligents, ben planificades.
L'Ajuntament de Santa Pau també denuncia actituds incíviques a les àrees de contenidors.
Sap greu perquè la majoria de gent sí que ho fa bé, però tens alguns incívics que en alguns moments determinats fan un mal ús d'aquestes àrees de contenidors, te deixen les deixalles a fora, això fa que pues, la fauna, ja no salvatge, sinó els gats, els animals, pues, baixin i ho destrossin. I...
Des de l'Ajuntament esperen que legalment se'ls permeti posar càmeres de videovigilància i asseguren que seria una bona mesura, no només per enxampar els qui no ho fan bé, sinó també per fer complir l'ordenança municipal. A la pàgina judicial, l'Audiència de Girona arxiva el cas contra la treballadora investigada pel brot de Covid en una residència de Sant Joan les Fonts, en el qual van morir 7 persones. La família d'un dels usuaris finats va interposar una demanda, però el jutjat d'Olot en va decretar el sobreseïment. Ara el tribunal ha confirmat aquesta resolució i el cas ha quedat arxivat definitivament després de 5 anys d'instrucció. La notícia política del dia, Chantal Pérez ens renuncia a la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2027 a Ripoll.
Però ara sí que ja feia un parell de mesos ben bons que la decisió estava presa, però evidentment s'havia d'escollir el moment per comunicar-ho, el moment també una mica idoni, no?, tant a nivell informatiu com del que passa a la comarca, com el que passa al ple, una mica tot, no?, i tenir també una mica embastit el projecte del futur.
La ripollesa va entrar al consistori el 2019 i l'any 2022 va oficialitzar-se com a cap de llista per la capital. Després de 2 mesos amb la decisió presa, Chantal Pérez ha confirmat que no tornarà a ser alcaldable. Fins a les eleccions, ha assegurat que continuarà treballant per la vila i també per la seva ciutadania. Avui hem sabut que la ruta del Carrilet es consolida com una de les vies verdes més utilitzades a la demarcació de Girona durant el 2025.
La ruta del Carrilet és una de les més utilitzades. De fet, és la ruta històrica on va néixer tot el projecte del Consorci de les Vies Verdes i, evidentment, tota la part de la comarca de la Garrotxa és molt, molt utilitzada i, per tant, doncs, ens anima a seguir en aquesta línia i també el reconeixement a la inversió que es fa per part dels ajuntaments.
És Quim Roca, és el president del Consorci de les Vies Verdes. La ruta del Carrilet ha tingut més de 170.000 usos en tan sols un any. I a partir d'ara, de què us parlarem? Doncs del producte del Ripollès, que ja té 55 associats i 16 productes registrats. La marca, impulsada per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, arriba al 10è aniversari de la seva reestructuració i ho fa amb l'aplicació d'alguns canvis per premiar l'aposta dels establiments pel producte comarcal. Escoltem la tècnica Mercè Mauri.
Tenim un reglament, tenim un de genèric i un de específic per cada producte, on s'han de seguir uns requisits. En el cas, per exemple, de productes d'origen animal, demanem que aquest aquest bestiar sigui nascut, criat, engreixat i sacrificat aquí a la comarca.
Els comerciants d'Olot donen la benvinguda a la primavera i tanquen la temporada d'hivern amb la botiga al carrer. Mig centenar d'establiments han tret els seus productes a preus molt rebaixats.
Doncs cada cop surten més botiguers associats i no associats. O sigui que és una proposta de ciutat, és una proposta doncs, de comerç i penso que podem anar doncs, cada any doncs, dient que és un èxit també de participació.
Avui també us expliquem que ja s'ha fet una trobada entre docents i experts per promoure l'aprenentatge del català a través del joc. L'Hospici ha acollit una jornada que ha servit perquè docents de primària, secundària o de centres d'acollida poguessin aprendre noves formes d'ensenyar la llengua. És una iniciativa impulsada des de l'Ajuntament d'Olot en el marc de la Regidoria de la Llengua Catalana. Toni Viader és membre de la cooperativa La Juganera.
De fet, hi ha uns estudis de la Universitat de Lleida que han demostrat que l'aprenentatge basat en jocs ajuda a millorar els resultats acadèmics. Nosaltres busquem el joc per fer motivador l'aprenentatge, però hi ha algunes tesis molt interessants que venen a dir l'inversa, que és justament perquè aprenem que ens agrada jugar. És a dir, és el fet d'aprendre el que fa que tinguem ganes de jugar.
I avui també anirem a Sant Esteve d'en Bas perquè acollirà la 7a Fira Gegantera de les Comarques Gironines. Tindrà lloc el 21 de març i coincideix amb els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Per l'Ajuntament és una cita important. Escoltem l'alcaldessa Magda Roca.
Com a Ajuntament crec que hem de dir que nosaltres recolzem i creiem molt, no?, en una fira com la que es planteja, a part de que tot el que és tema cultura popular, tradicional i història del poble ens és molt important doncs, de continuar promocionant-la.
I avui també descobrirem en Samu, que presenta el seu primer treball discogràfic.
I realment no m'havia plantejat que pogués existir doncs, música en aquests ambients molt més electrònics en català. I sí que és veritat que va ser cap a 2023, amb la sortida de nous grups com Els Tiets, com Figaflaues, que sí que és veritat que molta de la seva música és urbana, però incorporen moltes coses de música electrònica.
En esports, la Unió Esportiva Olot espanta el perill amb una golejada contra l'Andratx. Resultat final 3-0.
Hem tingut la sort que se'ns ha posat de cara de seguida contra aquests rivals que a vegades et venen a tancar darrere, doncs si et poses per davant de seguida tot pot semblar més fàcil, no? I bé, m'ha agradat molt més la segona part que la primera. La primera ens hem acabat encomanant del joc lent, de moltes imprecisions i la segona part estic molt satisfet.
I l'hoquei Olot allarga el moment dolç i guanya la pista del Vilafranca per 2-5.
Crec que brutal perquè veníem amb baixes importants, veníem amb tres jugadors diferents de l'últim desplaçament al Covendas, davant d'una plantilla molt, molt bona, amb molts moments, amb un 4 titular que s'ha pogut veure a Hockey Lliga molts partits, i brutal la feina que hem fet, defensiva, patint els moments que toca patir.
I l'Associació Esportiva Futbol Sala Can de Bànol no pot amb el Montsant en la final per la Lliga Nacional Femenina. Les can de bànolenques no van fer un bon partit i van acabar amb una derrota per 1-6. Escoltem una de les jugadores del Can de Bànol, és la Judit Curós.
Per molt que l'estudis, és un equip complicat de parar, però bueno, estem satisfetes i estem contentes del que hem pogut donar nosaltres. Sí que és veritat, ja que quan portes 4 gols baixes una mica més els braços, no hi poses tanta intensitat, hi ha hagut un moment que, ostres, que anàvem 2-1 i teníem la victòria allà, però bueno, també és veritat que ha sigut un partit molt aturat, és a dir, hi ha hagut moltes faltes, l'àrbit no ha deixat jugar i això en certa manera també ens perjudica, no?, perquè ens treu bastant del partit.
Esteu escoltant els 5 minuts més, una pausa per la publicitat i sortim a l'exterior.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
We'll be right back. Traiem el cap a l'exterior, Donald Trump admet que hi haurà més soldats morts a l'Iran i insta la Guàrdia Revolucionària a rendir-se. Assegura que hi ha milers de líders militars iranians que volen la immunitat per salvar la vida i que l'operació Fúria Èpica continuarà fins que assoleixi tots els objectius. També per la banda d'Iran hi ha hagut resposta, 9 morts a Israel, atacs a tot l'Orient Mitjà i bloqueig del trànsit aeri i naval. El rei d'Espanya, mentrestant, alerta d'una escalada regional i conseqüències imprevisibles, diu, a l'Orient Mitjà i crida a contenir la força. Pedro Sánchez, de la seva banda, lamenta vulneracions de dret internacional dels Estats Units i Israel i demana reprendre el diàleg amb urgència. A Barcelona, el Mobile World Congress celebra 2 dècades de revolució tecnològica i de situar la capital al mapa internacional. L'efecte tractor de l'esdeveniment ha fet de motor per fer créixer l'ecosistema tecnològic i emprenedor català. I creixen les consultes legals d'empreses que volen recuperar els aranzels il·legals de Trump i blindar-se davant de nous canvis. El govern i els experts legals recomanen buscar acords amb els importadors als Estats Units per reclamar part dels costos. I les baixes laborals s'han duplicat des del 2010 i se situen en el 5,5% del total d'assalariats. La durada mitjana de les incapacitats temporals es manté estable en 27 dies, 12 per sota de la mitjana estatal.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Falten 4 minuts per 3:15. Com encetem el mes de març meteorològicament parlant? La resposta la té en Dani Ramírez.
Avui, segon dia del mes de març, que ens portarà més aviat clarianes i sol. Aprofitem-ho perquè bona part de la setmana anirà canviant el temps ja demà mateix i poc veurem el sol. Venen molts núvols, situació de llevant que ens portarà algunes pluges, sobretot a partir de dijous, i per tant el temps serà més gris i més apagat. De moment, avui, doncs, més aviat s'imposarà el sol, matí molta humitat, bancs de boira en alguns sectors, o boirina, boira alta a la plana de Vic, boirina abundant també cap a la Selva, cap al Gironès, punts de la Garrotxa, i hem baixat a 2 graus a Vic i a Olot. Temperatura de 5 sota 0 a Vall de Núria, a 2.000 metres, a la Molina 2 sota 0, 0 graus, per exemple, a Gombrèn, 1 sota 0 a Camprodon. I destaquem, temperatura mínima, que també ha arribat a 1 sota 0, per exemple, a Molló, a la zona de Favert. Així doncs, un ambient una mica fred, però després de dia tornem a estar a temperatures entre els 14-15 fins a 18 o pràcticament 19 graus. A tot això amb clarianes i sol, insistim, tot i que a la tarda hi pot haver alguns nuvolets. Demà comença entre vent de sud-est, de xaloc, ja al matí pot estar tapat, a la costa o per litoral, més clarianes al Pirineu, sobretot a la Cerdanya, i pot plovisquejar, matí i tarda, a la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà. També dimecres, situació semblant, tapat, especialment cap a la costa o per litoral, alguns plogims, poca pluja tot plegat. També pot arribar la pluja, sobretot l'Alt Empordà i la Garrotxa. El Pirineu més oriental, el Ripollès, dimecres si neva cap a 2.000 metres. I a partir de dijous, divendres i també la tarda nit de dissabte és quan més podria ploure. Podríem tenir una llevantada més de 40, 50 o 100 litres per metre quadrat, ho anirem veient, i la cota de neu aniria baixant cap a 1.500 metres. Per tant, ve un canvi de temps important a partir de dijous.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Parlem ara de productes de casa nostra perquè Producte del Ripollès ja té 55 associats i 16 productes registrats. La marca impulsada per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès arriba al 10è aniversari de la seva reestructuració i ho fa amb l'aplicació d'alguns canvis per premiar l'aposta dels establiments pel producte local i comarcal. Ens ho explica en Marc Roura.
La marca de garantia Producte del Ripollès, impulsada des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, identifica els productes agroalimentaris produïts i o elaborats a la comarca. comarca. Aquest 2026 se celebren 10 anys des de la reestructuració d'aquesta marca, deixant Producte del Ripollès com a associació única. Actualment, l'agència i aquesta marca compta amb 55 associats i 16 productes registrats. Tanmateix, no tot el producte que s'elabora a la comarca compleix els requisits per ser Producte del Ripollès. També hi ha diferències pel que fa a productes envasats o els que s'ofereixen des dels restaurants, que cada vegada s'interessen més pel distintiu de la marca. N'ha donat més detalls la tècnica agroalimentària de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, Mercè Mauri.
Tenim un reglament, tenim un de genèric i un de específic per cada producte, on s'han de seguir uns requisits, s'han de complir un seguit de requisits. En el cas, per exemple, de productes d'origen animal, demanem que aquest bestiar sigui nascut, criat, engreixat i sacrificat aquí a la comarca. Hem de distingir dos tipus de producte, no? El producte que el tenim envasat i que, per tant, és molt fàcil d'identificar que aquest producte, doncs, si tens una mel, un formatge, tens una etiqueta i en aquest cas és molt més visible. Però, per exemple, en el cas dels restaurants sí que el que veiem, sobretot els últims anys, és aquesta demanda que tenen de demanar com poden certificar, com poden garantir que tenen producte a les seves cartes.
Des de l'agència s'entregava el certificat Producte Ripollès a aquells establiments que es disposaven de 3 o més productes, que en són més de 200 a la comarca. En aquesta nova remesa de distintius, però, això canviarà i només el rebran aquells que tinguin 5 productes o més. Mauri afirma que l'objectiu és premiar l'aposta pel producte i evitar confusions.
És premiar això, o sigui, valorar que hi ha uns establiments, que hi ha unes empreses que aposten pels productes d'aquí, que aposten per altres empreses, i és posar en valor precisament, bueno, aquest cercle, que sempre que puguem, doncs, que el producte sigui d'aquí. El cas així com més fàcil de veure, no? Una carnisseria que resulta que té un prestatge amb diferents productes i que tenim mel, que tenim melmelada i que potser tenim un formatge, i si tu li poses un distintiu on et diu Producte del Ripollès, tu com a client pots pensar que tot el que hi ha al taulell està dins la marca. El fet de tenir 5 productes ja estem limitant una mica a que hi hagin aquestes confusions.
Una altra de les novetats és la incorporació de la llana d'ovella ripollesa dins del reglament de la marca. L'agència està pendent de la comissió de garantia i, en cas de ser favorable a aquesta, posaria en marxa la patent d'aquesta llana tan característica.
Els comerciants d'Olot donen la benvinguda a la primavera i tanquen la temporada d'hivern amb la botiga al carrer. Mig centenar d'establiments han tret els seus productes a preus molt rebaixats, una manera de renovar estoc que ja s'ha convertit en un clàssic del calendari comercial de la ciutat. Néstor Carvajal.
S'acaba la temporada de rebaixes i per commemorar-ho, els botiguers i comerciants d'Olot han sortit al carrer. La iniciativa Botiga al Carrer ha sigut recolzada per més d'una cinquantena de botiguers. El membre de l'ACO, Jordi Rovira, valora la iniciativa i la seva importància.
Cada cop surten més botiguers associats i no associats. O sigui que és una proposta de ciutat, és una proposta, doncs, de comerç, i penso que podem anar, doncs, cada any, doncs, dient que és un èxit també de participació.
A més, Rovira destaca la participació de comerciants de l'extra ràdio de la ciutat i la localització al calendari de la iniciativa, estratègicament a final de mes, cosa que permet a la gent comprar-hi més. Rovira recorda l'objectiu principal d'aquesta proposta.
Més que res, la botiga al carrer és intentar de vendre totes les coses sobrants que hi ha, doncs, d'estoc, no? Concretament hi ha altres llocs que fan fora estocs, aquí fem botiga al carrer, i cada temporada, o sigui, quan acaba les rebaixes, sigui finals de febrer, finals d'agost, doncs sempre traiem la botiga al carrer. Jo penso que la gent ja ho coneix, la gent se'n recorda i esperen, doncs, ben bé a venir a comprar, doncs, aquest dia per acabar bé les rebaixes d'aquest any.
El membre de l'Associació de Comerciants d'Olot reconeix que no ha sigut una temporada d'hivern especialment bona i responsabilitza parcialment a la pluja i el mal temps, que han tingut un impacte negatiu en les vendes.
I atenció, perquè estem escoltant en Samu, que presenta el seu primer treball discogràfic. És el nom artístic d'un jove barceloní amb arrels ripolleses que amb només 18 anys ha editat el seu primer senzill titulat Laberint Infinit. I ha parlat la Laura Segum.
En Samuel Suárez, del Villar Miguelet, i rompa l'edat dels 18 anys en el panorama musical català i en català. I ho fa amb el senzill Laberint Infinit. amb el nom artístic de Samu, materialitza amb un tema de synth-pop estil club, amb un clar protagonisme dels sintetitzadors, un somni fet realitat. I ho fa amb una cançó que és una obertura en canal dels sentiments d'aquest barceloní amb arrels ripolleses, que vol ser la primera pedra d'una carrera que tot just acaba de començar, però amb la convicció d'haver trobat el seu estil i el seu so.
I realment no m'havia plantejat de que pogués existir doncs, música en aquests ambients molt més electrònics en català. I sí que és veritat que va ser cap a 2023, amb la sortida de nous grups com els Tiets, com Figaflowers, que sí que és veritat que molta de la seva música és urbana, però incorporen moltes coses de música electrònica. Realment allà va ser el punt on vaig obrir una mica aquesta mentalitat i on realment em vaig adonar que podia existir molta més música en català de la que ens pensàvem i que la música en català no ha de ser tota centrada en una mateixa sonoritat o en un mateix estil.
El seu avi, Amós Miguelet, va ser l'impulsor de la campanya Net i Bonic i defensor de la línia de tren Barcelona-Ripoll-Torre-Carol i va rebre l'any 2013, a títol pòstum, la distinció de Ripollès de l'any en la gala dels Premis Líders de Corissa Media Group, un referent per en Samu i, malgrat la seva joventut, té clar el consell que li faria arribar al seu avi.
No el vaig conèixer gaire, sí que és veritat que, pel que m'han explicat, era un home que ho tenia super clar, super entès tot, era super directe i realment jo crec que ara mateix el que em diria és que tingués força clar el camí que vull seguir i tingués clar els passos que em faran aconseguir allò que vull. I no dubtar gaire, la veritat, no dubtar gaire.
Consumidor de la música mainstream, no obstant, explica que està influït per la música dels 80 i en concret es posiciona com a un fervent fan de Michael Jackson. A partir d'ara, la intenció és continuar creant temes per, quan pugui, oferir un repertori complet, actuar i presentar en viu el seu somni fet realitat. El senzill i videoclip va sortir publicat a les principals plataformes de música el passat 16 de febrer.
Nou minuts, les 9 en punt del matí, anem als esports. I comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que espanta el perill amb una golejada contra l'Andratx. Resultat final 3-0, David Planella.
Partit molt plàcid de l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot va derrotar l'Andratx per 3-0 i va aconseguir una victòria balsàmica. Els olotins es refan de la derrota en el duel gironí de la setmana passada, reprenen la bona ratxa i, el que és més important, s'allunyen de la zona baixa. Deixen l'Andratx a 11 punts, queden a 10 del descens directe i posen 5 punts de distància amb el play-out. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Hem tingut la sort que se'ns ha posat de cara de seguida contra aquests rivals que a vegades et venen a tancar darrere, doncs si poses per davant de seguida tot pot semblar més fàcil, no? I bé, m'ha agradat molt més la segona part que la primera ens hem acabat encomanant del joc lent, de moltes imprecisions i a la segona part estic molt satisfet.
El gran protagonista del partit va ser Rubén Henry. El davanter badaloní va obrir la llauna ben aviat, al minut 2, quan va endreçar al fons de la xarxa una pilota a l'àrea petita que havia posat Mafeo amb una rematada de córner al segon pal. Aquest gol tan matiner va marcar el partit. L'Olot va jugar amb comoditat davant d'un Andratx inofensiu que amb prou feines es va acostar en perill a l'àrea de Pol Ballester. Al minut 19, Henry es va inventar un golaç amb un gran control i una definició perfecta i va fer el 2-0. L'Olot va acabar la primera meitat gestionant el marcador i a la segona el va ampliar. Mafeo, amb un xut espectacular al travesser, i Martí Soler, amb una rematada de cap que va sortir a fora, van estar a punt de marcar el tercer. Aquest honor, però, estava reservat per Rubén Henry, que ahir havia de marcar un hat-trick, el primer hat-trick, amb la samarreta olotina. El davanter va aprofitar el refús d'un xut al pal de Pau Salvans i va arrodonir la victòria.
La veritat que no m'ho crec. Feia temps que no ficava 3 gols i la veritat que contentíssim, sobretot amb l'imatge que ha donat l'equip i res, feliç i a disfrutar-ho amb la família.
Això pel que fa a futbol. En hoquei, l'hoquei Olot allarga el moment dolç i guanya la pista del Vilafranca. Resultat final 2-5.
En estat de gràcia es mostra l'hoquei Olot en el que portem de 2026. Pràcticament semblava inimaginable superar el repte que va aconseguir el conjunt olotí la setmana passada quan va guanyar el líder invicte de la categoria, l'Igualada B. Però en aquest hoquei Olot sempre hi ha alguna carta amagada i aquest dissabte al vespre va aparèixer a la pista del Club Patí Vilafranca. Fins abans del duel, segon classificat de la Lliga i només havent encaixat una derrota a casa en 7 partits disputats. L'hoquei Olot sabia a on anava i ho va demostrar fent una bona primera meitat. Roger Martí va marcar de penal pels locals al 8 i mig de partit i al cap de menys de 3 minuts Tomàs Mercè empatava marcant el que era el seu primer gol aquesta temporada. En poques ocasions i boles al pal per cada banda s'arribaria al descans. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Crec que brutal, perquè veníem amb baixes importants, veníem amb tres jugadors diferents de l'últim desplaçament al Covendas, davant d'una plantilla molt molt bona, amb molts moments, amb un 4 titular que s'ha pogut veure a Hockey Lliga molts partits, i brutal la feina que hem fet, defensiva, patint els moments que toca patir.
A la represa, gols a dos, especialment per un Hockey Olot que va veure, això sí, abans, com Arnau Ribas marcava el 2-1 al tram inicial de segona part, i David Carles responia al cap de 2 minuts amb el 2-2 després d'un xut llunyà. Un empat que seguiria el marcador fins gairebé a la recta final. A 6 minuts per acabar el partit arribava la desena falta del Club Patí Vilafranca i el mateix David Carles transformava en qualitat la falta directa per aconseguir el 2-3. A partir de llavors, atac i gol dels locals, que veurien com els olotins sentenciaven el contraatac amb gols de Marc Prat i Aniel Mangas pràcticament consecutius. Un partit que l'Hoquei Olot acabaria amb inferioritat per la targeta blava a Marc Prat.
L'Associació Esportiva Futbol Sala Can de Bànol no pot amb el Montsant anar a la final per la Lliga Nacional Femenina. Les candabanolenques no van fer un bon partit i van acabar amb una derrota per 1-6. Tot i haver quedat primeres de la fase regular, les locals no van poder aixecar el títol de Lliga.
L'Associació Esportiva Futbol Sala Can de Bànol Femenina no va poder aixecar el títol de Lliga en la final contra el Montsant. Les visitants van ser superiors durant tot el partit, demostrant molta confiança i molta preparació física. Les candabanolenques es van veure frustrades davant les aturades de temps i per unes sensacions dolentes sobre la pista. Ens ho explica Judit Curós, jugadora del futsal Camp de Bànol.
Per molt que l'estudis, és un equip complicat de parar, però bueno, estem satisfetes i estem contentes del que hem pogut donar nosaltres. Sí que és veritat, ja que quan portes 4 gols baixes una mica més els braços, no hi poses tanta intensitat. Hi ha hagut un moment que, ostres, que anàvem 2-1 i teníem la victòria allà, però bueno, també és veritat que ha sigut un partit molt aturat, és a dir, hi ha hagut moltes faltes, l'àrbit no ha deixat jugar i això en certa manera també ens perjudica, no?, perquè ens treu bastant del partit.
Tot i la derrota, des del club s'aplaudeix la temporada feta. El futsal Camp de Bànol va quedar primer de la fase regular de la Lliga, però el fet d'haver de jugar-se el títol en una final amb un sol partit no els ha beneficiat. Finalment se'n van cap a casa amb el títol de subcampiones, el que demostra també la gran temporada de l'equip, que no s'esperava arribar fins aquí.
Contentes amb la temporada que hem fet, llavors no ens esperàvem arribar fins aquí, ni molt menys. Per nosaltres som campiones de Lliga, al final una Lliga és una Lliga en format Lliga, no? O sigui, aquí hi ha hagut una final, però la Lliga de fase regular, que al final és on es demostra qui és regular en els partits, l'hem guanyat nosaltres, per bastants punts de diferència, per tant per nosaltres som campiones.
Des del club s'assegura que les jugadores ho donaran tot en els pròxims tornejos abans de l'inici de la pròxima temporada. Esperen millorar les sensacions del partit i emportar-se les següents competicions, com ja van fer a principi de temporada.